21 anys amb tu. Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Tan segona hora de Xiu Xiu, en l'Andrea Sánchez en el control tècnic, i ha arribat el moment de conèixer
gent que fa coses.
I avui, qui fa coses és Pep Sala de Sau.
Pep Sala, home, per favor, compositor, productor, cantant, fundador de Sau, juntament amb Carles Sabater i autor de cançons que formen part de la memòria sentimental de moltes generacions.
Exactament, i pot ser aquesta no pot sonar, però és que n'hi ha una que ja gairebé, podem dir que no és només una cançó, sinó que és un himne. Pues xerram, evidentment, de Jordi.
Boig per tu.
Boig per tu, que l'ha cantada Mig País, l'ha versionat, ho direm, amb Shakira. L'ha cantada amb Naitana, amb ell, davant milers de persones, Luz Casal. És a dir, i això continua funcionant com si hagués escrit ahir. Perquè, però també hem de dir que el Sau, Pep Sala, és molt més que Boig per tu. Molta gent que es troba sola, cada dia en algun lloc, tot sol tren de mitjanit. Avui hem parlat amb ell de música, de Mallorca, de Sau, de Carles Sabater, de versions inesperades, d'anècdotes, i del seu biopic, Els de Sau, que s'estrenarà enguany.
Ah, sí? Un biopic i tot?
Sí,
mare meva,
sí,
és que abans parlàvem de la Belenguera, ara parlant de Boig per tu, jo crec que són dos himnes clarament indiscutibles. I avui en Xavi ha anat a veure en Pep Sala.
Exactament, i ha estat a un hotel de Son Armadans. Ells presentaven el Pollença Rock 2026, que celebrarà la seva primera edició. Serà els dies 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença.
Sí. Però encara queda molt.
Sí, queda molt.
No tant.
Però no tant, perquè després frissam i no aconseguim ses entrades.
I qui hi havia?
Bé, clar, jo he arribat allà i m'he trobat, bueno, parau atenció, Pep Sala, de Sau, Frank Pons, de Pel de Gall, els Amics de les Arts, que eren, però telemàticament, amb una videoconferència, els de Fora del Sembrat, i això són els que formen el cartell de Pollença Rock. I han fet un backstage obert. Sabeu què és això?
No.
Bé, jo no ho veiem mai a cap ni un.
Tu mos ho diràs. Que...
Bé, això és allà quan s'apleguen una sèrie d'artistes i expliquen anècdotes, comparteixen pensaments, com...
Una xerradeta
amb amics i moltíssimes qüestions. Ah, i també hi havia molt de fans que han anat a veure-los, els han fet preguntes, han fet fotos...
Ah, sí.
Bueno, ha estat gros.
Mos ho hem perdut. Sí, normal que hi has anat, tu.
Sí, home.
Tanta sort.
Sí, hi ha hagut un moment molt i molt especial. Un moment especialment... Especial... perquè han cantat Boig per tu, tots ells, en directe, per nosaltres. La terra humida és bueno, i després d'aquest backstage obert, hem pogut parlar amb ell.
Que guai. I així... anat a conversa.
I Pep Sala, com anem?
Molt bé, molt content d'estar aquí preparant aquest concert de Pollença, que serà meravellós, aquest festival.
I a més de diré, ara estem en un lloc meravellós, som un jardí, perquè els oients s'ho ubiquin, un jardí ple de pins, de xiprers, que van de sortir d'una sala que compartia espai amb qui? En qui estava?
Hem fet una presentació del Festival Pollença Rock d'aquest any i tenia l'honor i la sort de poder compartir amb la gent de Fora de Sembrat, d'aquí Mallorca, de Menorca, hi havia el Pel de Gall, i online s'han connectat els Amics de les Arts, que també són grans amics meus, són els molts meus Amics de les Arts.
T'he de confessar una cosa, i és que venc amb una mica de por de xerrar amb tu.
Per què, eh?
Home, perquè jo te veia la roda de premsa i no podia aturar de veure aquesta camiseta que dus. I jo venia, clar, amb por, perquè aquesta camiseta és una camiseta que posa paciència 1%.
A mi m'agrada molt l'humor, a mi m'agrada molt l'humor. I me la vaig veure i em va fer molta il·lusió, em va fer molta gràcia, i me la vaig comprar, perquè és a vegades una declaració de principis, no? I m'agrada portar-la, és divertida.
Com va de paciència, Pep Sala?
Home, amb l'edat es va perdent la paciència, però encara en tinc, i aguanto bastant bé. No, I penso que és, hem de ser pacients, al món. Jo vaig tenir la sort de conèixer a l'Eugenio, la gran Eugenio dels acudits, el Chister, el Saben Aguel, i una vegada estàvem junts, ell va dir, Dios mío, Déu, dame paciencia, pero ya!
Tens raó, Mem, sí, és així. Però bé, sí, m'hauran de donar molta de paciència per aguantar. Segon que, Mem, quan arribes a Mallorca, el primer que fas, què és?
El primer que faig? Bueno, normalment anem normalment estem en un hotel o anem a buscar un cotxe, però un cop arribat, el primer que... a mi m'agrada molt la sobrassada. I aleshores, si podem anar a un lloc i menjar una mica de sobrassada i tal, és de les coses que a mi m'agraden molt.
Has estat a totes les illes de les Balears?
Sí, especialment la que més hi tinc vinculació i m'agrada molt és Mallorca. I ja sempre històricament hi tinc molts amics, sobretot a la zona de Pollença, precisament, d'Alcúdia, Sa Pobla, doncs són una zona que m'estimo molt, Muro, tota aquella zona, tinc molts amics i m'agrada molt perdre'm per allà.
I com a públic, històricament, com hem estat amb Sau? Ens hem portat bé?
Molt, home. Penso que hi ha hagut una gran història d'amor entre Mallorca, el públic de Mallorca i Sau, no? Crec que ha sigut una gran història d'amor. Com... jo recordo com el primer concert que vaig fer després que es morís el Carles, que era increïble la quantitat de gent que veies des de l'escenari, que plorava d'emoció, no? I em va commoure. I vaig veure aquesta gent, allò que dius, aquesta gent ho tenen interioritzat, ho tenen dins la pell, són llàgrimes molt honestes, no?
És que vareu ser pioners. I se vos recorda moltíssim d'afecte, pioner sobretot en rock amb guitarres elèctriques en català, perquè música català se'n feia. I després, en qualque moment has comentat que una vegada a Catalunya Ràdio te varen fer una pregunta. Sí. Recordes d'aquest xerrant? Sí. Que te varen demanar a Catalunya Ràdio i quin any era?
Això era l'any 1987 i ens van entrevistar i una de les primeres preguntes que ens van fer és per què canteu en català? Com és que canteu en català? Perquè era una cosa extraordinària. És a dir, quan tu feies... en aquella època hi havia la gent de la nova cançó, però ja havia acabat una mica tot això de la nova cançó, això era als anys 80, l'any 87. Hi havia algun grup, alguna cosa suelta, un grup que fantàstic que deien coses, hi havia hagut el grup de folk, hi havia Cisa, però fins i tot el Jaume Cisa va ser a l'època que andava en castellà, que era el Ricardo Solfa, i vam començar a sortir grups que cantàvem en català, i aquesta pregunta ens la feien, no? Afortunadament ja no es fa aquesta pregunta, afortunadament... ni a Catalunya, ni a Mallorca, ni al País Valencià. Es fa... ningú li demana per què canta en valencià o canta en mallorquí, no? Penso que... és una de les coses que... estic orgullós de la meva generació, perquè potser vam aconseguir que això, que deixéssim de ser una cosa exòtica, no?
Ja fa un bon grapat d'anys que tocau.
Home, bastants. Jo aquest any fa 50 anys que faig...
50 anys. I jo no ho sé, Pep, però, clar... després de 50 anys, quan t'has d'enfrontar un públic, sigui nou, sigui antic, sigui un nou lloc, encara hi ha aquest cuquet, aquest nervi.
I tant, sempre. I si el dia que no hi sigui, plegaré. És molt important. O sigui, cada concert la gent és diferent. A mi a vegades també em demanen... no et cansa cantar el Boig per tu tantes vegades? Perquè la gent sempre és diferent. I a vegades cantar una cançó i veure que la gent... comences una cançó i la gent la reconeix i la seva mirada s'il·lumina, allò justifica tot el concert, no?
Que jo quan va sortir Naitana el vaig veure i estava com nerviós,
sí,
en Pep Sala, com
imagina.
Ha dit, el dia que se'n vagis cuquet, jo ja plegaré. I és que Tsau és un grup que té un pes que... sempre hi serà, que va ser una cosa molt traumàtica que va passar, molt trista. És una motxilla que duen tot i va ser la mort sobtada l'any 99 d'en Carles Sabater.
Exactament, era el cantant, va perdre el coneixement després del primer concert de la gira 12, va ser Vilafranca del Penedès, i era una gira en què el grup presentava el seu darrer disc i celebrava el 12 aniversari de la formació. L'altre dia, 3CAT va emetre un documental del Sopa de Cabra en què feien una confessió, i és que ells deien, nosaltres som companys de feina però no som amics. Jo no sé com heu estat Sau, si heu estat amics de bon de veres després de tant d'anys, o si heu estat únicament companys de feina. I què en penses d'això?
Sau, abans de res érem una colla d'amics. abans de res, i sempre vam viure així, i sempre vam interposar la nostra relació com a amics, fins i tot la feina. I a vegades fins i tot vam renunciar a coses que potser podien ser importants per la feina, per preservar la nostra amistat, no? Per això cadascú, cada família se sap el seu i cadascú funciona com pot, no? Hi ha grups que es creen a partir d'anuncis, que es posen al diari, no? Cebú està bajista, no? I hi ha grups que són gent que... família, no? Hi ha els cors, no? De cors, que són germanes. Aleshores, amb el Carles ens vam conèixer poc temps abans de crear Sau, però immediatament va néixer una molt forta amistat juntament amb en Joan Capdevila i la resta de la gent, el Ramon Altimir, que estava a l'Emili, el Carles Oliver, el Pep Sánchez. I vam crear Sau, però com una colla d'amics i la convivència i el passar-ho bé, i sobretot riure i passar bones estones junts, era molt important. I posava jo aquest matí com a exemple que quan va morir el Carles Sabater, la premsa, com és normal, sempre totes les preguntes em feien era què passarà amb Sau, què passarà amb el grup, no? I a mi m'importava una merda, perdona que parli així, sabia que s'havia mort el meu amic. Era... La música va passar un segon o tercer pla, no? Vull dir que no tenia per mi cap importància en aquell moment, la feina, la professió, no?
El recorda't sempre, quan puja un escenari, eh? Qualque cançó que tu te revengui, especialment la seva imatge.
Sí, home, no hi ha... El Carles està present en la nostra vida sempre, vull dir, amb el grup, quan assagem, o quan sopem abans d'un concert, o jo què sé, prenem una cervesa, sempre surten batalletes de recordeu aquell dia, o el Carles feia allò, perquè a més hi ha moltes anècdotes. El Carles era un gran còmic, encara que la gent no ho sàpiga, era un gran còmic, i sempre el tenim present, no? I a l'escenari sempre el tens, està amb nosaltres. I a més amb aquesta gira que estem fent ara, que és clar, per fi ens hem ajuntat Sau després de molts anys, ens hem ajuntat la formació original del grup després de molts anys, i és clar, hem fet un espectacle perquè s'està fent una pel·lícula, s'està fent un biopic sobre la història del grup, saben, no? Aleshores la gent de la pel·lícula ens han cedit unes imatges que passem de la pel·lícula, que passem en el concert, i aleshores a més en algunes cançons hi ha els actors que fan de nosaltres que estem actuant sota la pantalla, i a més moltes vegades en algunes cançons sona la veu del Carles, amb la qual no solament està present en la nostra ment, sinó que està present realment amb la seva veu, no? Cosa que els primers concerts va ser molt difícil perquè ens emocionava, era realment difícil assajar-ho. Però veus la gent i la gent ens emociona i és un moment molt especial, no?
Pep Sala, ja fa una bona estona que itineres per escenaris, fas concerts, bé, han dit 50 anys, són 5 dècades, ni més ni manco, i jo m'agradaria saber com a artista, però també com a persona, què és èxit per a Pep Sala?
L'èxit és... L'èxit... L'única manera que puc definir l'èxit és llevar-te al matí... I quan et vas a rentar les dents, estàs davant del mirall, mirar-te tu mateix, aguantar-te la mirada, i dir, doncs, no està malament. Ets un tio collonut. Això és l'èxit, no? Estar satisfet i orgullós de tu mateix i poder dormir tranquil·lament amb els teus actes. L'èxit és una cosa que és molt aleatòria i és molt part de... Hi ha una molta part de sort aquí. Jo estic segur que nosaltres que vam tenir un èxit molt gran als anys 90, si haguéssim fet les mateixes cançons potser 10 anys abans o 10 anys més tard, potser no hagués passat res, no? Vull dir que no ho saps mai. Es tracta d'estar, tenir la sort d'estar al lloc, al moment adequat. No per tenir molt èxit ets més bona persona ni ets més excels. Que va, l'excel·lència de la persona es demostra cada dia amb els seus fets i no es demostra dalt a l'escenari. A l'escenari pots demostrar el teu talent, però hi ha molta gent que es guanya, que té un talent increïble, que és músics que saben interpretar instruments, que fan cançons meravelloses i que malauradament no en sentirem mai a parlar, no? I que no triomfen per alguna raó. Vull dir que no, però el fet de que tu un moment determinat venguis discos o facis concerts i la gent et vingui a veure i canti les teves cançons no vol dir res, no t'has de pujar damunt cap cadira i menys de cap altar. Jo recordo, si em permets que m'enrotllo...
Evidentment que sí.
Fa molts anys, el Carles era viu, Vam fer un concert a la Festa Major de Sants i a l'Esplanada hi havia, no sé, mils de persones a Barcelona. I quan es va acabar el concert ens va venir un home, que un senyor molt seriós, i ens va dir que volia parlar amb nosaltres un minut, i li vam dir que per favor, com volies, i ens va dir que ell tenia el seu fill malalt de leucèmia i que li quedaven poques setmanes de vida. I va dir, de les poques coses que he pensat que puc fer pel meu fill i de les poques coses que se m'han volgut fer és que us conegui a vosaltres. L'any demà el Carles i jo vam anar a veure'l a casa seu, evidentment, vam comprar, li vam portar regals i vam portar una guitarra i li vam fer unes quantes cançons allà. Aquells moments és dels dies que vam dir la nostra feina, per fi... Això que hem fet dona sentit a la nostra feina. És coses que dona sentit al que ens dediquem, no? A vegades és més important fer aquella cançó per aquell nano que no pas fer música per mils de persones, que potser no. No vull dir que la música tenim la sort que té aquesta possibilitat de fer feliç i commoure la gent, i això està agraït, és un regal que ens dona la vida, no?
Xavi, quina molt bona entrevista que li has fet. Espectacular.
És ell que s'ha lluït i explica totes aquestes qüestions que són molt i molt interessants.
Quin gran empatxa.
Però bueno...
Però xiu-xius.
Bé, xiu-xius. Bé, bons per tu.
És que xiu-xius, per favor. Aitana, has d'anar per qualque cosa.
Te basta, Aitana.
Jo vull saber anar Shakira.
Shakira, és que ara n'hi ha tot. Boig per tu, n'han de parlar. No és només una cançó, és gairebé, ho poden dir, com una escena vital, és a dir, tothom sap on eren, qui eren, qui pensava quan la cantava. Després han passat moltes coses en Boig per tu. Per exemple, recordem aquest moment... Parlem de quan vas pujar en Aitana a l'escenari.
Sí.
Què va passar?
Doncs va passar que a l'Aitana li agrada molt amb aquesta cançó i li feia molta il·lusió que en el concert que feia a Barcelona poder-la cantar i poder-la cantar amb mi. Em va trucar, em va demanar si em venia de gust, li vaig dir que i tant que sí, i va ser un honor perquè és un pedazo d'artista, és una noia, és molt jove, però té un talent increïble i un futur meravellós, i molt agraït que em convidés i poder estar en el seu concert i tenir que fer aquell moment màgic que va haver allà... Perquè, és clar, nosaltres la vam cantar, però bàsicament el que va ser la gent que la cantava.
És que això,
no?
Aquí anava a dir, és a dir, públic objectiu de Aitana, és a dir, clar, és un públic jove, però que tothom sabia aquesta cançó i la gent s'emocionava ben igual.
Sí, 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 i ens va sorprendre fins i tot... A ella li va sorprendre, perquè es pensava que jo no el coneixia tant, el públic, però va ser increïble i va ser un moment màgic. Però com també tinc la sort que molts artistes molt grans l'han cantat, com des de Shakira, la Luz Casal, la meva estimada Luz, que és una gran amiga i que me l'estimo amb tot el cor, gent com el Jackson Browne, que vam tenir la sort que la cantés, la Judith Nederman, el Sergio Dalma, molta gent ha cantat aquesta cançó, Josep Carreras, que va ser un honor molt gran per nosaltres que la cantés. Tens la sort que fas música i que això et permet doncs, connectar amb gent collonuda i gent amb un talent increïble, no?
A mi l'heu cantat també, tant que tota aquesta gent, però avui l'ha cantat Pet Suassi, Frank Pons, i just aquí que ho han sentit, i ha estat aquest moment. Sé molt bé que
des d'aquest bar... Ara m'han agradat aquests xiu-xius, clar que sí. Molt bona entrevista. Escolta, i ara faran una pel·lícula de Sau?
Exactament, després de 50 anys de música arriba la pel·lícula Els de Sau, el biopic oficial d'aquest mític grup de rock en català, i avui nosaltres ell, Pep Sala, i bueno, clar, expliquen moltíssimes de coses, s'estrenarà enguany. I faran un petit avançament durant el concert, que serà,
sí?
Ho han dit, en el Pollença Rock 2026, el 7 i 8 de juliol, en el claustre de Sant Domingo de Pollença, i bueno, hi haurà moltes sorpreses.
Però escolta, has notat químic entre tu i ell?
Sí, a mi, és un tio, és un home que m'ha quigut molt bé.
Heu col·legueu?
Molt, molt, molt.
És que ets un màquina.
Bé, tot és que hi ha per més, evidentment.
T'ha agradat, Jordi?
Ha estat meravellós.
És que...
S'ha obert en Xavi completament.
Sí, és que li agrada fer hashtag periodisme.
I li he fet un joc que pot ser sentir aquesta setmana.
Home.
Molt interessant.
Home, ja ho volia sentir joc, però és que clar, ara hem de rebre a Mònica Borràs.
No.
Bé, Mònica! Mònica!
Mònica! Mònica!
Mira-la, ja és aquí.
Oh, Mònica! Ara tot entre tu i jo quedarà com si no hagués passat.
Lletres Ràdio és diversió. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
Vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
Cada setmana és un plaer rebre a Mònica Borràs, l'única que mos pot dur...
aquell gran moment.
Mònica Borràs, com estàs?
Molt bé, com està, vosaltres?
Bé, contents de veure-te una altra setmana.
Beníssim.
Que bé, quin bon color que teniu tots.
Home!
És que en Xavi, que és mariner...
Ja se nota, un poc.
Home, sí, però me passa una cosa, i és que quan comença l'estiu, sempre dic, bé, encara no ha començat l'estiu, però quan ja comença a esclafar-te el sol, dic, enguany m'he de posar crema solar cada dia.
I avui ja menys
un. I avui ja
no ho hem fet.
Sí. Idò, això no és servei públic, oi?
No, per això no.
De fora, despatxat.
No, perquè la gent aprengui dels meus errors.
Molt bé, idò, la pròxima setmana hauràs de fer tardeures, en aquest sentit.
Tempestat.
I tu, Jordi?
Jo mitjo. No estic molt. Bé, no tentando con lo como en Xavi.
Però te veig molt pel carrer, a les xarxes d'IB3.
Ah, tot lo dia.
Tot lo dia estàs en marxa. Idò, bé, ara que ja tenim aquest ambient d'estiu o de preestiu, fet l'estiu encara no ha arribat, però ho començam a notar. Si gent que vivim en el centre o a la costa, o això, notam ja que hi ha molta, molta de gent. Jo me'n recordo en els anys 90 que la gent se concentrava els turistes, sobretot en els mesos d'estiu, i en aquell temps se parlava molt a nivell polític de desestacionalitzar, que és aquesta paraula que ara ja coneixem clar. I en aquell moment jo vaig entendre que era tota la concentració de l'estiu, estirar-ho al llarg de tot l'any, no? I un poc ara el que veiem és que no, que la concentració de l'estiu s'ha estirat a mantenir-la pràcticament durant tot l'any. Però, com que supos que a vosaltres també vos agrada viatjar, vos agrada?
Sí.
Home, per favor, estàs parlant amb la presentadora estrella d'Illencs pel món.
Ostres, Herbera, quina...
És broma.
Quina no, és broma.
Jo no, és broma, perquè hi havia altres dos companys que també ho fan.
Ets una estrella,
a part d'ells. Nahera Mut i en Patrick, que també fan Illencs pel món ja fa anys.
I d'Òrbara, que molta de gent que mos escolta probablement haurà estudiat turisme i en sabrà molt més de totes aquestes coses. Però avui vos duvido una època en la qual anar amb avió, viatjar, era totalment glamurós.
Quin moment, oi?
Quin moment.
Aquell moment.
Aquell gran moment. Realment, jo no sé si realment puc dir que ho he viscut, però realment he estat a la frontera. Un temps en el qual no existia tota aquesta oferta que tenim avui en dia i que realment viatjar era un sinònim en certa manera d'estatus. És quan varen començar els aeroports a tenir tot aquest trànsit tan intens d'avions que notam avui en dia, amb avions que s'enlairen, altres que arriben, i la veritat és que ja forma part del nostre paisatge visual i sonor, això.
Jo, de fet, perdona, jo visc en el Coll d'en Rabassa, que a la Gamba,
mira, veus?
I clar, en l'estiu, si te poses a comptar, avions cada minut i mig, dos...
No, jo diria cada minut.
Sí, sí, sí. A Sant Jordi en venen, van seguits. Clar. Arribes a Sant Jordi, veus uns avions,
un altre. I en els 80, 90, es veu que els vols s'aturaven a mitjanit o a les 11 del vespre. Per exemple, els alemanys no volaven de nit. Només, els britànics sí que tenien vols de matinada, viatjaven sempre molt de nits, però els alemanys no volaven de nit. Els aeroports alemanys no tenien trànsit aeri de nit perquè la gent dormia. I tot això s'ha anat estirant, a la qual cosa aquí pràcticament, jo no vull dir que tinguem 24 hores, hi ha algunes hores en les quals s'atura aquest trànsit aeri a Mallorca, per l'AMA. Les altres illes, clar, no és tan intens, encara que també van notant aquest increment
Increment. Sí. Jo crec que sí, podem parlar per totes les illes. Manco Formentera, que clar, no té aeroport, però se nota.
Idò, volia recordar un poc tota aquesta època que vosaltres no heu viscut. Alguna de les persones que mos escolten segurament sí, heu vist pel·lícules a on surt tot aquest glamour quan te donaven el menjar dins l'avió amb coberts de metall.
És que abans sempre repartien menjar.
Sempre.
Si fos curt o llarg.
El diari també, en algunes...
El diari, totalment. De fet, les companyies charter que van començar en el 80, una cosa així amb molta de força, s'adonava tant de servei dins el vol que avui en dia és que no s'adona res. Però en aquell temps, per exemple, un vol a Itàlia, que era una hora i poc, i 10 minuts, un vol a Roma o un vol a Alemanya, 2 hores, 1 hora 50, s'adonava els diaris, s'adonava... una copa de cava. És a dir, tu posa't com hostes allà, obrir la botella, pipi, omplir copetes de plàstic, clar. Reparties això, reparties un bar, begudes, menjar calent, amb pa calent. Tot això ho havies d'encalentir, afegir, servir, cafè, saban de productes així fora imports, i realment...
Colonis,
tabac... Se podia fumar dins els avions.
Imagina't.
Hi havia aquesta línia de fumadors. De fet, quan t'embarcaves te demanaven si volies fumar o no, i tu deies sí o no, i clar, començaven per darrere els fumadors, i de vegades arribaven a la fila 10 o la fila 7, si hi havia molt de fumadors. I clar, vosaltres ja no heu conegut aquesta situació. No, en Jordi me mira amb una cara com que diu, tanta sort que no he viscut això.
No, nosaltres hem viscut a l'època dels vols de 20 euros,
clar.
Però vas esclafat, la maleta ha de ser d'un tamany molt concret i tot ha de ser lo mínim.
No. I no donen res, ens al contrari, sinó que ofereixen durant
un
tot
sorteig el sorteig per guanyar un milió d'euros, hi ha una aerolínia que ho fa. Sí. Com si fos...
Avui en dia.
Bingo, no.
Bingo ja m'ho he sentit mai.
Vingo dins l'aviona. Idò, en aquell temps, han de dir que les illes, les Balears, han estat pioneres, han estat tot un exemple. Ja sabeu que també se parla d'aquesta balearització que s'ha exportat també al Carib, en certa manera. I avui volíem, però, recordar, després d'aquesta llarga introducció, de quan volar era glamurós, quan els aeroports de Balears van començar a transformar completament la Mediterrània. I és que abans del boom turístic, volar era una cosa gairebé exclusiva. Sabeu que ma mare és alemana i que quan jo era petita ella de vegades comprava bitllets d'avió que després no podia viatjar, i el que feia era anar a l'aeroport, ara és impensable també, a la coa del vol, on la gent esperava per facturar, i oferia el bitllet.
Ah, me
sobra un bitllet, sí. Ah, i qualcú deia, ah, vinga. Però és increïble, no? Aquesta...
Clar, com si fos un bitllet de tren, no?
Sí, no, bueno, avui en dia tot és nominal, ja, no?
Ja, sí. No passaves control.
O sigui, el passaves era molt més senzill, no? Llavors, la gent volava i era una cosa més, no vull dir elitista, però sí, la gent anava ben vestida, s'arreglava, l'aeroport on anaves i no hi havia 200.000 botigues com hi ha ara, que te fan caminar per tot l'aeroport, passar per tantes i tantes botigues. Ens hi havia una botiga de 4 coses necessàries, però no tota aquesta infraestructura que és gairebé un centre comercial avui en dia.
Això sí que me'n record una mica, que quan havíem de viatjar, jo era molt, molt, molt petita, que ma mare s'arreglava per anar a l'aeroport.
Clar.
Això no te passava a tu,
per
Mònica?
Per viatjar o per anar a cercar algú?
No, per viatjar.
També? Sí, totalment.
Ha d'anar ben vestida.
Ah, sí?
Sí. Això per què?
perquè era un altre estatus, era, supos que els vols eren més cars en proporció, i a més el servei, ja t'he dit, no era res de plàstic, tot era de vidre, tassons de vidre, coberts de metall, te donaven un menjar, hi havia com una categoria. Els seients estaven més espaiats que no ara. Vull dir, ara van molt apretat, però abans no, abans anaves còmode dins un avió. Clar, quan fabriquen o una companyia aèria comanda un avió, li diu, vull que me surtin tantes places, i llavors han d'apretar allà els seients, de manera que vas molt estret, no? Per exemple, l'aeroport de Palma, així com el coneixem, se va obrir al trànsit internacional el 1900, quin any diríeu?
Jo diria 60.
Àlvaro, ho ha llegit.
No, te prometo que no.
No?
Va clavat.
Clavat, perfecte. Idò, el 60 se va obrir el nou aeroport de Son Sant Joan, perquè el que havia funcionat fins aleshores era l'aeròdrom de Son Bonet, fet sa meva predina, si gent que arribava primer arribava a Son Bonet. Era aquest aeròdrom que ara continua, però a un nivell més aviat per vols privats, no? O vols d'avionetes, com a escola, exactament. I això ho va canviar tot, aquest aeroport de Palma. Per primera vegada se podien rebre avions grossos. Els primers grans vols xàrter alemanys i britànics van començar a desembarcar milers i milers de turistes. El creixement va ser brutal i exponencial. De fet, el 1962, Son Sant Joan ja va superar el milió de passatgers anuals. I és precisament tota aquesta música, cançons que escoltam a Mallorca, ses illes, clar. Llavors, Eivissa sí que començava també amb els hippies, però a Menorca fins fa molt poc ha estat un paradís reservat a molt pocs, la veritat, no?
Nosaltres molt vàrem obrir el món aquí a Mallorca i a Eivissa, sobretot, i, clar, la banda sonora sempre ha estat aquesta. Ara està Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. Mítiques cançons que ja coneixem de sobres.
Exactament, gent que tenia por a volar, avui en dia encara hi ha gent que té por a volar, però llavors era com una cosa més impactant, no? I més forta, com va quedar reflectit aquí. De fet, també se regalaven rams de flors, viatges, estades gratis al passatger que desembarcava com a número 1 milió, després 2 milions.
Aquesta famosíssima cançó que ella també...
Exacte.
Perdona, Mònica.
No, si voleu la tenim, anem a escoltar-la.
El turista... 1.999.000. Cuando llegó, se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón. Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. Pero es igual, se conformó y en Mallorca fue feliz como el que más.
I de Mallorca fue feliz como el que más, com tant de turistes i tanta de gent que venia a ses illes quan això era un paradís. Han dit tant que, per tant, que el 60 se va inaugurar aquesta vessant internacional de Son Sant Joan i el 62 ja superàvem el milió de passatgers anuals, que, clar, llavors era una passada. 3 anys més tard, el 65, ja superàvem els 2 milions. Wow, i avui costa imaginar aquesta magnitud. Sabeu com va tancar el 2025?
Sí, 35 milions.
I de prop a prop, les dades que jo he trobat són de 33,8 milions, però bé, molt a prop de 35, que és una animalada.
Sí. És que, de fet, Mònica, m'ho has deixat un poc per dir-ho, perquè dilluns, dia 1 de juny, s'estrenarà a La Carta i Vetra Ràdio un podcast que és una mica germanet d'aquest programa que se diu Xiu Xiu, la terminal, i són historietes d'aeroport. Cada episodi és una zona de l'aeroport, sortides, arribades, treballadors, interilles i tripulació, on explicam precisament tot això, no? Les històries dels passatgers de l'aeroport, que bé, que van passant de tantíssima de gent, i també explicam una mica aquestes dades, no? 33 milions l'any 2025, els treballadors, com funciona la maquinària de l'aeroport de les illes, no només els de Palma, sinó també Moi i Eivissa. I tripulació, també parlàvem amb un testimoni que ha hagut de passar psicòlegs i psicòlegs per por a volar. Bé, molt de xiu-xius.
Però sobretot, nines, han anat a la recerca d'efectivament d'això, xiu-xius. Viatges per amor, viatge entre gent de familiars, treballadors. Sí. Que hi troben? Gent que va, gent que torna, gent que encalça, gent que parteix.
I la veu d'en Xavi és l'ull que tot ho veu.
Sota la direcció de la gran i inigualable Inés Mateu.
Sí, i això quan s'ho podran sentir?
A partir de dilluns. Una feinada.
Dilluns surt el primer episodi. Ja ho anunciarem oficial, però és que ara ho havíem de dir, Mònica.
Clar, i això serà Ràdio a la Carta, no? A
sí,
tot i
podcast.
Molt bé, com a podcast. I ara hem parlat sobretot de l'aeroport de Palma, però les illes també van tenir aquesta implantació i ampliació. És veritat que jo record que fins fa, clar, 20 anys, 30, l'aeroport d'Eivissa i els de Menorca tenien només dues, tres cintes d'entrega d'equipatges. Vull dir, eren encara bastant petits. Eren encara entranyables, la veritat, que ara ja no se pot suportar, no? Eivissa va inaugurar el seu aeroport modern l'any 1963, i Menorca una miqueta més tard, el 68. De fet, a partir d'aquí, el turisme va esclatar també a les altres illes, i és curiós pensar que abans d'això, arribar a Eivissa o a Menorca podia ser molt llarg. Jo, de fet, he conegut gent de més jove a Madrid que me deien, no, ens tornàvem a Formentera, en sornins petits, amb bascà i hermoix. Això devia ser una aventura realment impressionant.
Clar, era part del viatge.
Era part del viatge, clar, havies de arribar a Mallorca, anar amb vaixell a Menorca o a Eivissa. En el cas de Formentera, després en arribar, tornar a agafar l'altre ferri cap a Formentera, o la barca, o el que hi hagués en aquell moment, que hi devia haver la Dolores, o una d'aquestes barques, la Joven Dolores, no?, se diu. Aquesta barca, de fet, hi ha un grup a Eivissa que, precisament, d'aquesta barca antiga que servia per anar d'Eivissa a Formentera, si no m'equivoc, que se va... crec que se va... ah, no sé si la van recuperar o la van perdre, però el grup ha recuperat el nom de sa barca precisament per retre homenatge a tot això. Com anant de temps?
Anant bé.
Idò, clar, continuant parlant i sentint totes aquestes músiques, els aeroports tampoc tenien res a veure. Per exemple, hi ha pel·lícules o sèries americanes en les quals també se pot veure. La primera que me ve al cap és Colombo. No n'hem parlat de Colombo en el programa i un dia hem de parlar, perquè és una sèrie mítica d'un investigador molt especial i molt peculiar, però que se centrava sempre en casos que passaven a la classe alta. Vull dir, sempre era impressionant, ambients de molt de glamour, i era precisament aquesta època en la qual volar era elegant i els aeroports no tenien res a veure. La gent anava amb camises, amb vestits, amb tacons, anava elegant. De fet, les hosteses de les companyies d'Iberia o de Lufthansa, perquè llavors hi havia aquestes tantes companyies charter com avui en dia, semblaven sortides d'una pel·lícula. Era una professió amb molt d'estil, amb molt de glamour, sa safata, sa hostesa de vol, no?
Home, i fer feina a l'aeroport per una companyia aèria com Iberia era una gran cosa. Els pilots, per exemple, estaven super ben valorats, i això és el que té la competència. És clar, que fer que hi hagi competència, el que te permet és que baixar preus, però, clar, perdem pel camí tota una sèrie de luxes i satisfaccions pel fet de volar, que ara mateix no tenim, a no ser que paguem, evidentment.
Clar. En aquell temps, també, quan, com deia Nines abans, quan anaves a cercar algú a l'aeroport, anaves ben vestit, duies flors, és a dir, anaves a rebre algú en classe.
Jo me'n recordo, per això, nosaltres, quan érem petits, també anàvem a rebre de vegades a gent.
Sí.
Jo no
sé si
aparcàvem, perquè m'ho feia il·lusió.
Aparcàvem a l'aparcament.
Clar.
No cap ara, que se fan aquestes coses, i de puja, sí.
Venga,
tot d'una i
vora
anam.
Tu, que ja, tot 10 minuts, ja passa.
Quedes a sortides, un pas sense cotxe.
No, som abans de Vallespont, no.
Com si fos allà un intercanvi de qualsevol cosa.
Exacte. I una altra cosa que s'ha perdut bastant són els miradors que hi havia en els aeroports. De fet, a l'aeroport pràcticament hi havia un mirador amb una terrassa que tu podies mirar a la pista. És
a dir,
gairebé tu podies acompanyar el passatger a l'avió, a la porta de l'avió, a l'escala. Te podies despedir allà baix.
Ah, sí?
Clar, era una cosa cosa totalment diferent. I llavors l'ambient, és a dir, tu a vegades anaves un poc abans a recollir la persona o a qui anessis a cercar i prenies alguna cosa a l'aeroport, miraves els avions com venen, se'n van...
Ara de tot és frissó.
Ara no té res a veure, no? Això era molt típic dels anys 60 i 70, d'anar a veure avions, com una atracció més. Anem a veure avions. Molts aeroports tenien aquests miradors, moltes famílies, i anaven els diumenges. Clar, era una atracció. Avui sembla estrany, però en aquell moment, com vos dic, encara tenia molta màgia. Però,
bé, a les rotondes de Sant Jordi encara hi ha gent que va mirar els avions. Que passa per
I veien escarnatge a Palma.
Sí. O records a l'aeroport de Madrid, quan vas de viatge d'estudis, encara hi havia un bar d'estípic bar madrileny, allà amb tot tirat per terra, que jo que sé, que això ara, clar, tot són cadenes, marques, franquícies, ja no... Clar, és el que comentàvem moltes vegades. Així, les illes se varen anar transformant en pocs anys, realment. El turisme massiu no s'entén ara sense els aeroports, i en pocs anys hi va haver molt d'hotel, a la costa, sobretot, urbanitzacions, autopistes i milions de visitants. També varen créixer tots els negocis de records, els souvenirs, que en aquell temps també record que eren molt diferents als que hi ha ara, no? Hi havia molt d'objectes de fusta d'olivera. Això ho heu viscut? I hi havia de tot, ensaladeres, escoberts, bols, bé, una gran quantitat de productes típics mallorquins. Hi havia ciurells, coses de fang, les típiques gitanes de la tele, no? Bé, o les flamenques, millor dit.
Clar, que no té res a veure en nosaltres, però vaja.
Clar, això no, però bé, era un poc que encara tenia relació amb Espanya, no? Que era el que...
Els souvenirs,
no? El concepte que teníem abans.
El vera que també estan desapareixent, els souvenirs.
La veritat és que sí. També el vera que tot això se va anar canviant també amb tots els paquets turístics, que no sé si això mos donaria per xerrar un altre dia. Si pensant que Mallorca en els anys 50 tenia 350.000 persones que hi vivien, és brutal, el canvi que han viscut. Han passat d'anar en carro, de fet, o de viure de la pagesia, o també de molta indústria que hi va a Mallorca a principis del segle XX. Hi havia, no vull dir que mos poguéssim autoabastir, però pràcticament hi havia de tot, que se va anar tancant. I doncs, com dèiem abans, pràcticament 34 milions de passatgers el 2025 a l'aeroport de Palma, cosa que fa que suposi el tercer aeroport amb més trànsit de tota Espanya, només darrere Madrid i Barcelona, i l'aeroport d'Eivissa, tot i que no arriba en aquestes xifres de Mallorca, sí que ha superat els 9,1 milions de passatgers anuals, que per Eivissa també és una animalada i és una illa petita, ara convertida en una capital del turisme no espanyol, mundial. Tothom coneix Eivissa. I pel que fa a Menorca, ha arribat als 4,2 milions de passatgers l'any passat, la qual cosa creix, però encara no tant. Recordem que ara fa un parell d'estius que s'han començat a queixar de les aglomeracions a les carreteres, cosa que fins ara no havíem viscut en primera persona, com ja fa temps que coneixem a Mallorca, no?
Bé, ha estat molt curiós repassar com eren aquests grans moments. Bé, grans moments, no ho sé, perquè són els moments que ens han abocat en el present que vivim, però sí que és curiós recordar-ho, així com han canviat les coses tan ràpid. Mònica, te fa ganes fer jugar una mica amb nosaltres?
Que tenim?
Tenim cine.
Cinema.
Aerolínies menorquines, ja tenim autonomia per sortir de l'aeroport. Aerolínies menorquines que faran major descompte es que sigui resident. Es mereix nostra lluança que hagin fet una ordenança perquè arribi a 100%.
xocolata i ser mare, el petit serà normal, em pones sobre el sol de coc i no se'm va quedar.
Morbant del de s'escala, ses hostesses i els pilots, donaran dues besades i a ses dones rams de flors. Es bon dia, cada viatge mostraran a Menorquí. No perdran mai s'equipatge i tindrem diaris tots d'aquí. Nicolat i ensalmada, es matí serà normal. Amb panets de sobrassada i carquinyols d'esmarcadals. Hi ha una ràpida resposta a ses nostres peticions. No parar res si a soc costa un grapat gros de milions. Aerolínies, aerolínies menorquines, solució per viure a una illa amb problemes de transport. Aerolínies, aerolínies menorquines, ja tenim autonomia per sortir de l'aeroport. Aerolínies menorquines, que farà major descompte es que sigui resident. Es mereix nostra lluança que hagin fet una ordenança perquè arribi a 100%. Aerolínies, aerolínies menorquines, solució per viure a una illa amb problemes de transport. Aerolínies, aerolínies menorquines, ja tenim autonomia per sortir de l'aeroport. Aerolínies menorquines, que farà major descompte es que sigui resident. Es mereix nostra lluança que hagin fet una ordenança perquè arribi a 100%.
I de tres ràdios, humor. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Dona Mònica Borràs, un joc per acabar el programa i venga, ja sabeu que podeu jugar amb nosaltres des de l'altra banda de les ones radiofòniques. Avui en Jordi mos posarà a prova. Jordi,
com sempre.
Jo estic nerviós, eh? Jo sabeu que no m'agrada perdre contra l'Ineva en aquest joc, i la Mònica és vera que ella sempre
m'ho
guanya.
La Mònica sempre guanya.
Però sí, és fàcil o de quina època són?
Venga.
Hi ha un pot de tot avui.
Ah, molt bé.
Tenim un pot de tot i la primera és una pel·lícula dels anys 90.
Molt bé.
Molt coneguda.
Aquesta l'he de saber.
Començàvem escoltant una cançó que sona una escena molt mítica, però l'escoltàvem a l'enrevés.
En Xavi
tanca
els ulls.
Per concentrar-se, mira, per girar la cançó dins.
Clar, és el problema que s'estava girant, però no són tan geni com per fer-ho.
He de dir que és una pista bastant complicada.
És complicadíssima.
És difícil agafar-ho.
Jo no sé quina és.
Venga, la trama, però mal explicada amb una frase, que és: una dona li demana ajuda a un home molt intel·ligent per trobar una altra persona.
Home, és que no expliquen molt.
Clar, però...
Jordi, avui ho has posat difícil, no, d'endevinar pel·lícules.
Una dona li demana ajuda a un home molt intel·ligent,
molt intel·ligent, per ajudar-li a trobar
un altre. Més pista, Jordi.
Vinga, aquesta dona és una jove agent de l'FBI.
Ah, ja sé quina és.
I la seva missió és rastrejar un assassí en sèrie. Però ja, per fer-ho ha de xerrar amb un criminal molt intel·ligent i perillós que està empresonat, i a través d'aquesta relació tensa intenten trobar l'assassí.
Ni idea.
Ja ho sé.
No ho sabeu?
Bueno, una darrera pista.
Hi ha una escena supermítica que ella baixa, va veure en aquest home molt intel·ligent a la presó i baixa un soterrani i passa per un passadís molt escur i se troben ell darrere un vidre.
A veure, ah,
ja sé
quina
és. Ja sé quina és. Ja sé quina és. I nines no.
Això és una pista.
Això és... El què?
Qui ho sap aquí? També. Mònica, tu ho saps?
Jo sí.
Ah, jo també. I tu, Ines?
No.
Vinga.
Oh.
I si te doy, Ines, que és la pel·lícula on surt Hannibal Lecter?
Ah, The Silence.
Sí, The Silence of Lambs, El silencio de los corderos.
Ah. Vosaltres l'havíeu endividat, no, Mònica, Xavi?
Sí.
Que bons que sou.
Gràcies.
No com jo.
Aquesta és la meva època.
Sí, aquesta és mitiquíssima.
Sí.
Superpremiada, superfantàstica. Següent.
Molt bé.
Vinga. Vinga, 2018. Musical, bastant modernet, mm-hmm. I en cançons molt conegudes. I escoltarem un dels temes més famosos de la banda sonora, l'escoltam a l'enrevés.
Jo crec que ja el sé.
Jo...
Ai...
No ho sé.
Jo...
I feia cara que sí, eh?
2018.
2018, oh, musical bastant modernet.
Musicals n'hi ha molts.
Sí, però així molt coneguts.
Ah, bé, jo en posaré un.
Tan nous.
Jo crec que sé quin és, però no me vull aventurar.
Vinga, pista.
Bé, la pista, que et la trama mal explicada, és un home munta un espectacle en gent rara i se fa famós.
Ah, no.
Però aquesta no la van fer un dia. No, és un altre musical.
Mm,
ah, sí, sí,
és aquest que tens apuntat?
Ai,
no.
Idò, és un que... Exacte, però van fer un altre que era...
Va guanyar un Òscar, aquesta?
Diria que no.
Vinga,
diria
més
que
pistes.
No va guanyar cap Òscar.
Varen fer...
A veure, la trama millor explicada és que un home de grans ambicions crea un espectacle que reuneix artistes molt diferents i intenta fer-se un nom dins el món de l'entreteniment, però mentre triomfa ha d'afrontar problemes personals, familiars i decisions que posen a prova tot això.
Jordi, avui ho has posat difícilíssim.
Però no sabeu quina pel·lícula és aquesta?
No.
Vinga, vols...
Te recordem que nosaltres no som cinèfils.
Bé, però bé, és un circ, i munta un circ, un home que munta un circ, uh-huh. Amb gent molt excèntrica, que, un musical que protagonitza Hugh Jackman. No el coneixeu?
No ho sé, ja passa
no, que... No el coneixeu?
És un remake d'un clàssic.
Diria que no. Diria que...
Pues així
diria que no.
Així n'hi de.
Va,
ni
més pistes.
Mònica Borràs ho sap, oi?
Cançons molt conegudes com This Is Me, Never Enough... Ni idea, no en teniu ni idea. Bé, vols doncs la resposta?
La.
El gran showman.
Vamos, clar!
La Marga Cifre, en el control tècnic, sí. Diu que és de les seves pel·lícules preferides.
Segurament, gran part de nostra audiència coneixia aquesta pel·lícula, però...
Mm-hmm. Perdonau.
Hem tingut mala sort.
Perdonau.
Ni na Mònica ni jo la coneixia.
És que som uns ignorants. No mereixem...
Bé, tu i jo sí, na Mònica
jo
no.
Jo som un ignorant.
Jo també.
No mereixem l'audiència que tenim.
Exacte.
Jo també.
No,
és que tu no, Mònica, per
favor. Bé, està molt bé. Hugh Jackman, Zendaya...
És bona, no?
Zac Efron...
Que nom? El gran showman.
El gran
This
showman.
Is me.
The greatest
yes.
showman.
Yes.
Què fem, idò? Fins a darrere.
Sí,
vinga. Vinga, 2000... Molt bé, aquesta cançó, no la coneixia, eh? M'agrada. 2004.
Molt bé.
Vinga.
Pel·lícula d'acció. I escoltàvem el tema principal a l'enrevés.
Ja la sabem.
Ja la sabeu?
No sé, eh?
Tu, Mònica... Ah, no.
No.
És veritat que us sembla, eh? No.
T'havien posat la mateixa.
No, heu posat la mateixa, és veritat que us sembla, però no és aquesta. La pel·lícula...
Jo crec que no he posat ni nom de la pel·lícula.
Pujo.
Perquè no la sé. No sé, és protagonista.
Ah, ja sé quina és.
Molt bé.
Jordi intenta simular un poc aquesta.
Sí. No, Ninet, no te mostraré.
No.
Jordi, mira.
Sí, molt bé.
Va bé, Mònica?
No, no l'he vista.
Ai. A veure, la trama...
Em faig una ràbia jo mateix. A veure, dali.
La trama mal explicada és que una família intenta viure una vida normal, però sempre acaba fent explotar coses quan intenten no cridar l'atenció. Sempre acaben malament. Ai. És una família de superherois.
Que pesat, en Xavi.
Ja, ja, és molt pesat. No, no sé ni guanyar ni perdre.
Xavi, ho fa sobre.
Ja ho sap i ja està aquí.
Mònica, tu no ho saps?
Ja no, ja no, ja no.
Pel·lícula d'animació. Una família de superherois.
Art d'animació.
I una família de superherois.
Art d'animació. Jo pensava ja que era una de James Bond o una cosa així amb aquesta música.
Ja, és que s'havia posat James Bond.
Home, segurament està inspirada.
Sí, tots heu posat Missió Impossible, James
I
Bond.
I 007.
És que la música està inspirada, jo crec que té el seu... Això és una...
És aquesta, Jordi?
Efectivament.
Bé, ja ho he endivinat, Xavi.
Sí, Mònica, les d'animació se te solen escapar, o?
Sí, perquè no... Sí.
I d'ara, aquesta no especialment, sí. Però hi ha pel·lícules d'animació que són joies.
Però aquesta és molt
bona. Sí. La van veure, finalment,
Up. Up, és boníssim.
Mm. O Soul. O també van fer...
No,
van
fer Up.
Coco no és tan bona, està sobrevalorada.
Mare meva, el que acaba de dir Nina és Mateu.
Uf, el que acaba de dir Nina és Mateu, eh?
Acaba de criticar la millor pel·lícula de...
L'animació és història del món.
El millor app.
App com s'escriu, perquè no...
Up.
I després un accent d'exclamació.
App.
Clar,
de cal.
Per amunt.
Bé, en aquest cas, família superherois, tots vestits de vermell, que lluiten contra el
crim. Sí, ara ja sé quin és.
The Incredibles.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.